Ràdio Vilafranca. La vostra ràdio. Ràdio Vilafranca. La vostra
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Els oients fidels i habituals ja saben que si el dimecres a les 11 i uns minuts, abans de saludar l'equip de Vinzeum, sona jazz, vol dir que dissabte hi ha concert de Jazz Club Vilafranca a l'auditori de Vinzeum. I, per tant, ens acompanyen integrants de la Junta de Jazz Club. Avui és el Marc Laguna. Bon dia, ben tornat.
Bon dia.
Un concert d'aquest dissabte que anirà a càrrec d'Elisabet Raspall. Ens la presentes?
Exacte. L'Elisabet Raspall és una pianista i compositora, molt, sobretot, que de Vilanova, d'aquí al costat, i bueno, és un personatge important de l'escena del jazz contemporània. Va començar a Vilanova, però després va seguir estudiant al Liceu, bueno, allà va fer els estudis, no, grans al Liceu, de música més influenciada per la música clàssica. Va seguir en el taller de músics, no? Com, suposo que començant a fer més modern, i llavors se'n va anar als Estats Units, a Berkeley, a la universitat més famosa que hi ha, que fan, que seria el conservatori, un dels conservatoris més famosos de jazz, i és com que té tota aquesta trajectòria que, no, que la seva generació és dels més importants, de les persones més importants dintre de l'escena catalana, sens dubte.
I segueix afincada a Catalunya, al Garraf?
Em sembla que sí. Sí, sí. No el conec personalment, però crec que està, vull dir, que està per aquí, sí, sí.
Aquest dissabte presenta Aleteia, que és l'últim treball que han registrat.
Sí, sí, ella és una... Sobretot és, deia abans que és compositora, perquè jo crec que això també té a veure amb el quan he llegit una mica, no? Les ressenyes que hi ha del disc que ha fet, aquest últim que ha fet, no? Que el tema de l'Aleteia, doncs com... No?
Què vol dir, per cert?
Bueno, no sé molt bé el que vol dir, però és una paraula grega, i jo crec que sí que ella ho ha fet, l'ha fet servir aquest nom perquè, en certa manera, o sigui, reflexa el concepte d'identitat, no? de mostrar-se un tal com és. I aquest disc està com molt explicat des del punt de vista de que té una influència de la música clàssica potser més que els altres que ha fet, no? Però sí que jo crec que ella sempre és una que no és una pianista només, sinó que és compositora, i no, i a l'escriure música al final, no, doncs aquí a Europa la música d'aquí és la música clàssica, i llavors ella ha anat com, suposo que aquest moment de la seva etapa, doncs ha anat com cap a aquest, li ha vingut de gust a aquest moment, no, doncs anar una mica com cap aquí, no, doncs De fer una música com més dins d'un context de música clàssica, per dir alguna
cosa. Jazz de cambra, se'n diu?
Sí, sí, aquestes etiquetes, no sé, a mi personalment
no t'agraden,
em costen una mica, però sí que el jazz de cambra, pues, a l'igual podria ser una mica un so, no? Com dèiem abans, un so més tranquil, més reposat, no és un jazz tan agressiu com el jazz més clàssic, no, de nord-americà, no? L'últim... va haver un concert que vam parlar de la música europea, també del jazz europeu, que té molta influència de la música clàssica, no? Hi ha un segell discogràfic que es diu SM, que són una mica els impulsors d'aquest moviment que va sortir a partir dels anys 60, que tenia, que és un jazz com molt contraposat al jazz americà, no? I el jazz de cambra és com si diguéssim entra dintre d'aquesta història, no? De tenir com formacions més aviat petites, però és que després hi ha formacions que no tenen res a veure amb la de l'Elisabet Raspall, que també serien...
També entren dins l'etiqueta.
De cambra, el que vulguis, no? Sí que són formacions petites, no? I sobretot música que no és tan... no tanta influència del blues, potser, o del jazz més nord-americà, no? Sinó més modal, més de la música europea, més del segle XX, no? Stravinsky, no sé... compositors més moderns dintre del món de la música clàssica, diguem.
Uh-huh. El treball que podrem escoltar aquest dissabte a Vinzeum, a l'Eteia, és el 15è enregistrament, sí, de l'Elisabet Raspall, per tant, sí, té una carrera prolífica.
Sí, sí, i tots, o en general, tots tenen molt de... aquests 15 discos que ella ha fet són, jo diria que sempre és música original, vull dir, que és compositora, no? I això... fa que un projecte com el d'aquest dia doncs tingui molta importància la composició, perquè són, o sigui, són els músics que, del quartet, no? Són dos músics de jazz, que són l'Elisabet i el Dani Pérez, que són músics, no? Que quan es pensa un pensa en ells, es pensa en el jazz, però els altres dos són músics més dins d'un context clàssic, no? Llavors les cançons que fan són molt composades, no? En el qual hi ha molt de, no, de molta intervenció de l'autor, en certa manera, no? I les parts d'improvisació, en aquest cas, no són molt... són més, no, de bueno, pues en aquí, com més orquestrat, no? O més composat, en certa manera. Sí.
Format quartet, el d'aquest, sí, dissabte.
Sí, sí. I en realitat això del jazz de cambra també m'ha fet gràcia, perquè és un quartet de corda, no? Que no és un quartet de corda de cambra, però al final, pues, hi ha un piano, que és un instrument que té cordes, no? Viola, el cello i la guitarra elèctrica. Aquests són tots instruments de corda.
Marc, els que no estan avesats a aquest jazz que veu d'aquestes fonts clàssiques, que els, uh-huh, que els pots dir del concert de dissabte, que hi han d'anar a buscar, què trobaran?
Bueno, serà un concert no molt, molt més... o sigui, a diferència d'un concert estàndard de jazz, poder, és que... doncs... ostres, no sé com explicar-ho en paraules, no? Però com que serà una cosa com més de... sí, ostres, no sé com explicar-ho.
Reposada?
Sí, sí,
a
això, no?
A mi és el que,
no,
em transmet, la música.
Sí, és una música... No hi ha bateria, des del meu punt... jo toco la bateria, però per mi això és una gran diferència, no? Serà una música molt més tranquil·la, sí, com amb cançons molt ben tocats, segur, perquè són... jo estic segur que són músics que es preparen molt bé els concerts. Sí, no sé.
Deixem, doncs, que sigui la música la que parli. Sí. Elisabet Raspall Quartet presentant el seu darrer enregistrament a l'Eteia aquest dissabte a 8:45 a l'Auditori de Vinzeum. És la proposta que ens fa aquest febrer Jazz Club Vilafranca i que el Marc Laguna ha vingut a presentar-nos. Gràcies i que vagi molt bé el concert.
Moltes gràcies.
Aquest Vinzeum d'avui dimecres té un parell de capítols. El primer ha estat jazzístic, amb Marc Laguna, i ara seguim des de l'estudi de Ràdio Vilafranca. Hem acomiadat el Marc i seguim parlant amb el Marçal Díaz i la Mar González, responsables de les activitats educatives de Vinzeum. Bon dia a tots dos.
Bon dia.
Bon dia.
De fet, Marc, estrenes companya, oi?
Sí.
Ens la presentes?
Bueno, la Mar la tenim, s'ha incorporat recentment a l'equip educatiu, perquè tenim la Laia Pérez, que segurament que ja la coneixeu, que està, doncs, d'una baixa temporal, però per res, per una cosa bona, o sigui que bé. I la Mar, doncs, s'ha incorporat ara I tot just avui venim per presentar el, bueno, el taller de l'exposició de Gaudí i també per parlar d'un taller familiar.
Comencem pel taller familiar. És la nova proposta educativa amb la qual heu estrenat l'any. Es diu Vinc.
Exacte.
Amb K. Vinc amb K.
Amb K. Sí, en aquest cas és un taller com d'experimentació pictòrica de, i d'estampació. Val? D'estampació sostenible. Llavors ja en vam fer una primera sessió al febrer, al gener. I ara en farem més al febrer i al març. És una activitat familiar, és a dir, dedicada a famílies pels caps de setmana. I en aquest cas el que es busca és... s'han preparat, les talleristes han preparat un seguit de tintes, no?, amb materials naturals. És a dir, n'hi havia una feta amb col, una feta amb remolatge...
Amb i... suc d'aquests vegetals.
Exacte. Sí, com unes infusions, diguem-ne. Sí, sí. I llavors, amb això, els infants i les famílies doncs, poden pintar unes llibretes o... Bueno, fan diverses creacions, no? I ell, a més, doncs, amb espinacs també, els ensenya com fer-ho, fins i tot preparen una petita infusió al lloc i les propietats que té cadascun, quin color surt més fort, quin color surt més fluix.
Per quina edat està pensat?
Això ho tenim pensat, l'activitat em sembla que la tenim posada de 4 a 8 anys. Però llavors a partir d'aquí poden venir les famílies acompanyants, etc.
Sempre sí. Amb un adult que acompanyi.
Sempre amb un adult que acompanyi.
Norma de la casa.
Norma de la casa, sí. La canalla sola aquí amb les activitats familiars no pot venir.
I aquest taller té un origen, té una història particular.
Sí, en aquest cas ens el proposa l'Anaïs Clavero, que ella pues el va fer arran dels seus estudis a la universitat, van haver de fer aquest treball. I llavors va ser un treball d'universitat que van proposar al museu si es podia encaixar d'alguna manera. I llavors elles, o sigui, el disseny de l'activitat ja era un treball fet a classe. I pues, el van poder incorporar dins de la proposta d'activitats familiars, sí.
Com va anar aquesta primera sessió de gener?
Bé, molt bé. No va quedar places lliures. De fet, vam haver d'ampliar una mica per poder donar cabuda a més gent. De l'interès que va generar i la veritat que va funcionar molt bé i bueno, la canalla, les famílies van estar allà força estona estampant i pintant i sí.
I després s'enduen a casa
les
creacions,
sí. Exacte,
no?
Exacte, sí. Que això sempre fa il·lusió.
Clar. Quan serà la propera cita per poder descobrir el Vinc?
Mira, tenim dues cites, una és el 28 de febrer a les 11 i l'altra el 21 de març també a les 11.
28 de febrer és la setmana vinent.
Exacte, que per totes dues, almenys ahir encara hi havia places disponibles.
A través del web de Minseum?
Sempre, a través del web d'entrades.
Aquesta proposta és trimestral, pot tornar al calendari d'activitats? Com anirà?
Doncs en principi les activitats familiars sempre les fem trimestrals amb la voluntat de que cada trimestre renovin perquè les famílies puguin anar venint de forma continuada. Sí que us hem de dir que encara no tenim apamada la següent proposta.
La substituta.
O sigui que no us puc avançar res.
En tot cas, doncs, si fa il·lusió, les famílies que ens escoltin tenen aquestes dues oportunitats o la setmana vinent, darrer cap de setmana de febrer, o al març per descobrir el Vinc, que no sabem si tornarà a la programació de Vinseum. I en tot cas, aquelles famílies que ja s'estrenessin aquest gener amb Vinc saben que a l'abril... hi haurà una nova activitat familiar, no?
Exacte.
Que es guardin l'abril per tornar a Vinseum.
Sí, que les esperem a totes.
Aquest 28 de febrer és un dissabte, es pot fer el taller familiar Vinc i també passarà una cosa molt xula, que passa un cop l'any a Vinseum, que és la presentació de treks d'escoles amigues.
Exacte. El mateix 28 de febrer a la tarda, a les 5 de la tarda, fem aquesta presentació de treballs de recerca de batxillerat de diversos centres. Hem convidat nosaltres a totes les escoles amigues, no? Les escoles que tenen un conveni amb el museu, etc. I llavors, doncs, aquest dissabte ens presenten 6 treballs de recerca diferents i participen doncs, l'Institut Eugeni d'Ors, l'Escola Montagut, l'Institut Alfoix, el Milà i Fontanals, l'Intermunicipal i l'Institut de la Girada. I tots, cada un d'ells, han seleccionat un treball de recerca que es presentarà doncs, davant del públic aquest dissabte.
Relacionat amb les temàtiques que toca Vinseum o no necessàriament?
Bé, sí que els hi una de les com diríem, unes condicions a complir és que els treballs han d'estar relacionats o amb el món de la vinya i el vi, és a dir, amb la temàtica del museu, o amb el territori, amb la comarca. Val? Però això sempre permet una cosa bastant àmplia, és a dir, aquí en tenim un que parla sobre Montcasteller, en tenim un altre que parla sobre el vi bullit, un altre que parla sobre la llengua, sobre el parlar penedesenc, un altre que és un estudi botànic d'un pèlag, per tant, no? O un altre que parla del sector vitivinícola des d'una visió femenina. Llavors, són temes tots vinculats al territori, vinculats a la temàtica del museu, però... tant hi ha ciències com hi ha lletres, com... Sí.
Interessant descobrir què encurioseix, què atrau aquests alumnes de batxillerat pel seu treball d'investigació.
Exacte.
Totes aquestes temàtiques.
Joves investigadors, no?, que és una cosa...
Clar, al final, sí.
Molt valuosa, sí, sí.
Sí, sí. I deies que són trecs d'escoles amigues. Has anomenat alguns dels centres que seran presents en aquesta cita el dia 28. Recorda'ns la figura aquesta de l'escola amiga. Igual algun mestre, alguna directora d'escola no coneix aquesta figura que teniu a Vinzeum i que permet sinergies.
Exacte, sí. És una espècie de programa. Legalment és un conveni, però és un programa en el qual s'ofereix a les escoles un seguit d'avantatges pel fet de formar-ne part. Més enllà de descomptes en les activitats, també hi ha usos de certs espais del museu, limitats però gratuïts, o també hi ha el fet de que és el marc on nosaltres, quan alguna escola té alguna inquietud, alguna necessitat de treball i vol utilitzar el museu com a recurs o com un col·laborador, doncs és el marc en el qual ho encaixem, no? Llavors, les escoles a vegades venen i, ostres, volem fer lectura dins del museu per fer una lectura relaxada en un espai especial per acabar el curs. Doncs això ho encabiríem dins de l'escola amiga. O volem preparar una visita teatralitzada. Doncs això dins de l'escola amiga, tot això ho encabiríem.
Entenc que no tot passa per aquest magnífic auditori de Vinzeum, sinó que hi ha molts racons ara mateix, no?, de tres plantes.
Exacte, sí. I nosaltres és com la caixa on encabim aquestes iniciatives més particulars, més específiques dels centres.
I són una bona colla, les escoles amigues?
Sí, la veritat és que pocs centres de Vilafranca, em sembla que no se'ns escapa cap, de la comarca és més variable, també en funció de la distància, etcètera. Sí.
Entenc que és una qüestió de proximitat, no?, que bàsicament són escoles de la vegueria, per dir alguna cosa.
Sí, això sí.
Més enllà seria complicat aquesta sinergia.
Fins i tot per les escoles més llunyanes de la comarca els és com... complicat desplaçar-se aquí, per tant, no podem ser un col·laborador tan freqüent com ens agradaria, no? El tema del transport és un cost afegit
important. Sí, que s'ha complicat encara molt més aquestes últimes setmanes. Com funcionarà l'acte d'aquest dissabte? Perquè l'estem explicant per ràdio, vol dir que s'hi pot acostar a qualsevol, no té per què conèixer aquests nois i noies que presentaran el seu trec.
Exacte, és una presentació oberta al públic. Sí que recomanem, si es pot, reservar l'entrada, també perquè a nosaltres ens va bé per fer previsions, també el web d'entrades del museu, però realment és completament obert al públic i llavors és un acte relativament senzill, és a dir, té dos blocs, evidentment una benvinguda institucional, un primer bloc de presentacions, una pausa i un segon bloc de presentacions i una cloenda. I evidentment hi convidem a tothom, tingui o no relació amb els ponents, no?
Fins i tot estic pensant alumnes que l'any que ve hauran de defensar el seu trec, poden venir a veure com es fa, no?
Exacte, és una molt bona oportunitat perquè, a més, els treballs que s'han seleccionat, doncs, cada centre ha seleccionat un treball que considera representatiu, un bon model, i, per tant, és una oportunitat, sí, per aquells que comencen ara, sobretot a primer de batxillerat.
Aquesta presentació de trecs d'escoles amigues tindrà lloc el dissabte 28 de febrer a Vinzeum. Quin és l'horari aproximat?
De 5 a quarts de 8 del vespre.
Depèn...
Sí, fa de mal dir l'acabament.
Quants minuts els demaneu?
Entre 10 i 15.
Entre 10 i 15.
De preguntes.
En principi, és una exposició curta.
És una exposició curta.
I després hi ha preguntes?
Bueno, no, si algú té algun dubte, etc. Però tots sabem que aquests 10 minuts 15 no acaben sent mai 10 minuts 15.
S'estiren.
Després el PowerPoint no funciona, que... Sí,
aquestes coses que passen.
Ho hem fet en previsió. Sí.
Perquè no fan assaig general, no?
No, assaig general sí que no en fem.
Venen directe a Barraca.
Venen
el dia 28.
De cara a la Barraca, sí.
Doncs apunteu-vos aquesta segona activitat que avui volíem recomanar, aquesta presentació de trecs d'escoles amigues el dissabte 28 de febrer. I també volíem recordar que l'exposició temporal que s'ha estrenat recentment coincidint amb l'any Gaudí és el Penedès amb ulls de Gaudí, una exposició que està dividida entre Vinzeum i el Fòrum Verger Balaguer i que esteu treballant tot un catàleg d'activitats i de propostes al voltant d'aquesta mostra.
Exacte. Tenim, en aquest cas tenim tres activitats, dues destinades a primària i una destinada a educació secundària. Llavors, a primària en tenim una que es diu Mosaic de Vinya, que fa la Núria Tomàs, que va de primer a tercer de primària i que utilitza Gaudí com a font d'inspiració per crear, en aquest cas, un petit mosaic col·laboratiu. I després, per tercer i... Ai, per quart i sisè de primària, tenim l'activitat Gaudí a l'arquitectura.
Sí, aquesta activitat de quarta a sisè de primària bàsicament consisteix en mirar de veure l'arquitectura de Gaudí i d'intentar entendre el significat de l'arquitectura més enllà de simplement ser un espai, les sensacions que et poden donar, les funcions que poden tindre els materials i després els alumnes que tinguin l'oportunitat de transformar-se en arquitectes i de treballar amb els materials, amb maquetes i de pensar de les funcions dels materials, les sensacions de diversos espais, utilitzant una mica el pensament de Gaudí aplicat ara, al segle XXI.
Us heu estrenat ja amb algun grup o és molt recent encara aquest catàleg de propostes?
Bueno, el divendres.
Aquest divendres?
Aquest divendres fem una mica així prova pilot, a veure com funciona, però sí, a veure.
Clar, tota nova activitat necessita un rodatge, no, també?
Sempre, sí.
I quina altra activitat proposeu al voltant del Penedès amb ulls de Gaudí?
I per acabar, simplement amb educació secundària, sí que oferim visites guiades tant a l'exposició a les dues seus de l'exposició, tant al museu com al Fòrum Verger. Llavors, aquí sí que és una visita comentada, simplement.
I entenc que es fa ruta, eh? Que es comença en un dels dos espais i després aneu al següent i feu la visita completa.
Exacte. Sí.
Els dies de visita els teniu a mà?
Això va a sol·licitud, és a dir, fins a final de curs, tots aquells centres que ho vulguin ens poden escriure o fer una trucada i en concretem una hora.
I la feu a la carta.
Exacte, sí, com les visites escolars, sempre educatives, sempre ho fem així.
Aprofito per dir que també hi ha visites guiades per públic no escolar i són a 6:45 de la tarda, el 27 de febrer, el 6, el 13, el 20 i el 27 de març. Costen 5 euros, però avui estàvem posant el focus en les activitats educatives. Les escoles han de contactar directament amb vosaltres, amb Vinzeum, o vosaltres heu fet arribar aquesta informació, aquestes propostes a les escoles, com va?
Nosaltres estem fent arribar les propostes a les escoles. El que passa és que ara ja estem en un moment del curs que tot està una mica embastat, eh?
Està tot el pit. Està molt dat i beneït, no?
Sí,
costa
exacte.
Trobar una estoneta per fer una activitat que no estigués contemplada.
Clar, exacte. Però, bueno, nosaltres ho estem fent arribar i, evidentment, doncs, ells pel canals habituals, pel nostre correu, educació@vinceum.cat, o via normalment és per correu, doncs sol·liciten el dia, la data que els hi va bé per fer l'activitat. Sí.
L'exposició hi serà fins a final de curs escolar?
28 de juny.
Sí, per tant.
Ells és a dir, pels centres, fins a final de curs,
poden trobar aquesta oferta.
Sí.
Doncs moltes gràcies, Marçal, Mar, per haver-nos acompanyat avui presentant aquestes propostes educatives de Vinzeum. Fins ben aviat, que vagi bé.
A vosaltres, adéu. Que vagi bé.
Penedès en xarxa. Penedès en xarxa. Les notícies.
Repassem algunes de les notícies que marquen l'actualitat a l'Alt i al Baix Penedès. La Federació d'ADF Penedès-Garraf estrena a PACS un nou centre estratègic per a emergències. La Federació d'ADF Penedès-Garraf va presentar dissabte el seu nou local a PACS, un equipament pensat per centralitzar recursos i millorar la resposta davant emergències a tota la comarca. L'acte va comptar amb la presència d'alcaldes i alcaldesses que van voler mostrar el seu suport a la tasca del voluntariat en un moment considerat clau tant per la Federació com per al municipi. El nou espai, situat en un punt amb bona connexió viària, funcionarà com un centre d'emergències comarcal i permetrà agrupar operatius en un únic lloc, fet que facilitarà una millor coordinació interna i una actuació més eficient en situacions d'incendi, fenòmens meteorològics adversos o altres incidències. Un dels moments més simbòlics de la jornada va ser l'entrega de les claus de la finca als representants de les ADF integrades a la Federació. Aquest pas dona continuïtat a la proposta presentada durant la sessió plenària del Consell d'Alcaldies de l'Alt Penedès el passat 29 de gener, quan la Federació va exposar als municipis la idea de crear un centre d'emergències a PACS per superar la precarietat, diuen, de les instal·lacions actuals a Vilafranca i la dispersió dels 99 vehicles utilitzats en tasques de prevenció i extinció. El CAP de Sant Sadurní d'Anoia inaugurarà aquest divendres a 11:45 l'exposició del projecte InnovArt. InnovArt és una iniciativa d'intervenció artística que aposta per l'art com a eina terapèutica i ofereix un espai d'acompanyament psicoemocional per millorar el benestar emocional de les persones i ajudar-les a afrontar el malestar a través de la creació artística com a eina d'expressió i autoconeixement. Durant les sessions, els participants han aplicat diverses tècniques artístiques i creatives per potenciar l'efecte terapèutic i els treballs resultants s'exposaran al centre. El projecte ha estat organitzat per la treballadora social Pepa Moreno i la psicòloga referent de benestar emocional Laura Dalmases amb la col·laboració de l'Arsenal i també de l'Institut Intermunicipal del Penedès i el suport de l'Ajuntament de Sant Sadurní. L'acte tindrà lloc al CAP Sant Sadurní d'Anoia, al carrer Gelida números 40-42 i inclourà una benvinguda, el discurs inaugural, la presentació del projecte, una intervenció sobre el paper de les arts en salut, una visita interactiva a l'exposició i un espai de trobada. Cineclub Vilafranca torna a organitzar la travessa dels Òscars. Cineclub Vilafranca organitza un any més la travessa dels Òscars, el joc que consisteix a encertar el màxim nombre de guardonats als premis més importants del món del cinema que es concedeixen el proper 15 de març. La persona que guanyi aquesta edició s'emportarà més de 30 premis oferts per diferents entitats i empreses de la comarca que col·laboren en la iniciativa. Entre els premis hi ha un any de soci gratuït de Cineclub Vilafranca, espectacles i propostes culturals, activitats d'oci, degustacions, llibres i molt més. A partir d'aquest cap de setmana i fins al 15 de març, tothom que ho vulgui podrà participar-hi mitjançant les butlletes que es poden trobar al vestíbul del Kubrick Cinema i a les sales Asi Casal o a través d'un formulari en línia que es publicarà als webs de Cineclub Vilafranca i del Kubrick Cinema. Els premis s'entregaran en una sessió especial el dissabte 28 d'abril al Kubrick. I Calafell honora els èxits individuals i d'equips de 106 esportistes. La nit de l'esport també ha reconegut mèrits especials per la trajectòria, patrocini, gestió o valors de diferents persones, clubs i empreses. L'esport calafellenc ha honorat els èxits individuals i d'equip aconseguits durant el 2025 pels esportistes del municipi. A més, han rebut un reconeixement especial als mèrits de diferents persones i empreses pel que fa a la trajectòria, patrocini, gestió o valors. En total s'han lliurat 106 guardons de 17 disciplines en una festa a la qual van assistir més de 400 persones. La festa ha començat amb un record per a Toni Duart, promotor de la marxa nòrdica i del triatló, traspassat fa uns dies.
Penedès en xarxa.
Preneu nota perquè ara obrim l'agenda al detall per oferir-vos dues recomanacions que podeu fer durant els propers dies. La primera ens porta a destacar-vos les dues rues de carnaval que acull aquest cap de setmana Olèrdola. Ens ho amplia des de Canal 20 el nostre company Raimon de Cara.
Terminem aquest tercer cap de setmana de Carnaval, Estival Ideal, membre del grup de Carnaval de Moja, perquè una de les cites importants serà la Rua de Carnaval que acolliu un any més. Ja en van uns quants.
Sí, el tercer cap de setmana jo sempre diem que poder és el més fluix perquè estem més cansats, però per nosaltres doncs, és sobretot el dissabte és el més especial perquè és on realment lluïm la nostra carrossa per la gent de casa nostra. La gent ens ve a veure a tot arreu, però també tenim familiars que potser no es poden desplaçar i doncs a Moja és on tothom, evidentment gent de fora pot venir, però la gent de Moja surt al carrer i ve a veure les carrosses que portem, però venen a veure també la nostra carrossa i creiem que el dissabte culminem un bon carnaval i hem aconseguit tenir una bona rua amb molts participants.
Quants participants?
Doncs mira, aquest any són 12 carrosses, una comparsa, i llavors des d'allà també fa uns anys inaugura la rua la Batuca dels Diables de Moja.
Ens situes una mica els horaris a partir de les 8, si no canvia les coses?
Sí,
no?
Sí, esperem que faci bon temps, que sempre ens coordinem bastant amb la comissió, perquè ells primer fan el seu espectacle local, i si tot va per lo previst, doncs quan ells acaben comencem nosaltres. Esperem que no, que faci bon temps. En el cas que hi hagi mal temps, sempre ens posem en coordinació amb ells, i ells l'avancen, però com esperem que això no sigui el cas, com sempre, lluirem pels carrers de Moja.
La sortida és a la Rambla Catalunya?
Sí, la concentració és a la Rambla Catalunya, se surt des d'allà, i qui porta la primera i el compàs són els Diables amb la seva batuta.
Fins a la zona de Cabasí?
Sí, allà s'acaba la rua. Allà és un lloc ampli on les carrosses poden guardar les seves motxilles i, bueno, fer-ho tot.
No hi ha hagut canvis en el recorregut, és un recorregut molt àgil, funciona i també és d'agrair pel públic que segueix la rua.
Sí, és un recorregut que portem fent-lo sempre, és un recorregut fàcil, àgil, on les carrosses poden passar tranquil·lament. Hem de també saber que a Moja també els carrers són petits i aquest és el hàndicap. Les carrosses són grans i tampoc volem malmetre coses. Busquem un recorregut que creiem que és bo, també és concentrat i així les famílies es concentren. I també la novetat de ho vam fer l'any passat com a pioners perquè celebràvem els 25 anys. Aquest any, amb una mica d'esforç, ho mantindrem, que és que davant de la xarxa hi haurà una posada de llums on hi haurà un speaker i cada carrossa que vagi passant, doncs l'speaker donarà quatre pinzellades de la carrossa que passa en el moment.
S'explicarà davant del celler cooperatiu, del sindicat,
sí, exacte, allà
cadascun dels integrants d'aquesta rua, no?
Sí, allà mateix, com l'any passat, hi haurà llum, hi haurà música i, bueno, ho hem intentat. L'any passat ens va agradar moltíssim, la gent va estar contenta i ho hem intentat mantenir perquè la carrossa, les disfresses, tot val molts diners i això també, i clar, això s'ha de pagar i, bueno, però hem fet l'esforç.
Doncs moltes gràcies per explicar-ho, Estival Ideal, membre del grup de Carnaval de Moja, gràcies per atendre'ns.
Moltes gràcies.
I mirant el tercer cap de setmana de rues, una de les cites indispensables per molts grups de Carnaval és la Rua de Carnaval de Sant Pere Molanta, el diumenge al migdia. La Gés Manyé del grup de Carnaval de Sant Pere Molanta ens pot donar detalls. Com es presenta aquesta rua del diumenge?
Doncs molt bé, la veritat, molt contents de tenir els grups aquí i de poder celebrar aquesta rua a casa amb la gent del poble que ens han vist durant aquests 5-6 mesos de preparació corrent per aquí pels carrers amb paquets de roba i caixes amagades i sense deixar-los veure gaire què portàvem.
Sí.
I ara, doncs, clar, estan veient tot el fruit de tota aquesta feina i d'aquestes coses que no els deixàvem veure fins ara.
Els horaris es mantenen, al migdia començarà a les 12 des de Vila Maimona?
Sí, des del que el passeig Vila Maimona, igual, i fem el recorregut que hem fet cada any, acabant el carrer...
El carrer Fontallada?
Fontallada, això, ai, que soc... Sí, acabant el carrer Fontallada, fem el mateix recorregut de sempre, aquest any són 14 grups.
14 grups?
Sí, l'any passat eren 15, però aquest any un dels grups que ha vingut molts anys no ha pogut sortir per circumstàncies, la comparsa Golden, i ens van dir que els hi sabia molt de greu, com que ja havíem tancat inscripcions i igualment són més de 1.200 persones, vam valorar que no agafàvem un grup nou i això, doncs, són més de 1.200 persones a fer una rua a Sant Pere.
Hem de dir que sí que es compta amb la col·laboració, el suport econòmic, logístic de l'Ajuntament, però qui assumeix l'organització, l'atenció de poder acollir tot aquest moviment de Carnaval és el propi grup de Carnaval de Sant Pere Molant. Això suposa més feina afegida a la que ja teniu anant amb els desplaçaments, aquest moviment de rues.
Sí, els grups d'Olèrdola organitzem rues, tant el de Moja com nosaltres, tenim una part de suport per part de l'Ajuntament. La brigada també ens ajuda a l'hora de tallar carrers i d'organitzar els recorreguts, però és veritat que la part d'organització, de contacte amb els grups i tot, la fem els propis grups, tant Moja per la seva rua com nosaltres per la nostra.
I també és una rua agraïda perquè es fa un diumenge al matí, un horari familiar, i és molt àgil, és molt ràpida aquesta rua.
Sí, nosaltres també fem un recorregut prou ampli com per mirar de fer córrer totes les carrosses més o menys alhora, procurem que no vagin molt separades unes d'altres i això, i fem un recorregut àgil, un recorregut senzill, ràpid, tampoc no dona més al poble, no hi ha molts més carrers com per poder passar. I això, i és una rua al migdia, com la dels monjos de la setmana passada, que són molt agraïdes, perquè normalment fa sol, fa bon temps, fa un clima ja agradable, i les famílies amb nens els agrada molt venir a veure-la i a participar-hi, les dues coses.
I apuntaves ara fa un moment aquesta motivació afegida de mostrar la feina feta al poble.
Sí, això sempre fa molta il·lusió. Ballar a casa sempre fa molta il·lusió.
Sobretot en aquests 25 anys, commemorar aquests 25 anys.
Sí, celebrar aquests 25 anys que portem aquí amb la gent de Sant Pere recolzant-nos i traient el nom del poble i d'Olèrdola per tot el Penedès Garraf.
En altres edicions, la Rua Carnaval de Sant Pere Molanta tenia apartat competitiu, això no es recupera?
No, això no es recupera, això fa molts anys enrere, hi havia algun negoci del poble que havia participat per fer aquest apartat competitiu, però es va deixar de fer i la veritat és que tampoc no és una cosa que requerim. Nosaltres fem, donem una subvenció, una petita dotació a cada grup que participa, que per això també limitem els grups que venen, per una banda perquè les dotacions que es donen és una part per part de l'Ajuntament, però l'altra part la posen els propis grups, i per altra banda perquè realment el recorregut no dona més, l'espai no dona més i no podem acollir molta més gent. I per això no podem tenir, sinó realment per sol·licituds d'inscripció podríem tenir 25 grups perfectament.
Es limita aquestes 14?
Sí, es limita a unes 14-15 perquè no dona més ni l'espai per aparcar, ni l'espai per poder ficar els grups, ni les nostres pròpies, la nostra pròpia organització com a grup, la gent de la Junta i tot per organitzar recorregut, no donem més, a més.
La cita diumenge a partir de les 12 amb aquesta rua de Carnaval de Sant Pere Molanta. Gés Manyer, membre del grup de Carnaval, gràcies per la feina, enhorabona per tot el que feu i que vagi molt bé aquesta rua de Carnaval.
Gràcies a vosaltres per estar sempre recolzant-nos i buscant-nos per parlar amb nosaltres.
I des del grup de Carnaval Tots per Un de Sant Miquel s'ha confirmat que finalment s'havia anunciat una carnavalada, una exhibició amb apartat de concurs a Sant Miquel d'Olèrdola la nit d'aquest dissabte, però finalment no realitzarà per falta de grups inscrits. Ens ho explicava el mateix president del grup Tots per Un de Sant Miquel d'Olèrdola, en Xavi Arnabat.
Hem posat moltes ganes, sí que vam anar una mica a última hora perquè havíem d'acabar de quadrar coses, però hi ha manca de participació, hi ha molt pocs grups apuntats i al final hem decidit tirar-ho enrere i esperar l'any que ve fer-ho més temps i que la gent es pugui apuntar més aviat.
Perquè el concepte era fer una exhibició però també amb concurs, no?
Exacte, hi havia premis econòmics i dotació econòmica per participació, però bueno, ho deixarem per l'any que ve, ja està.
I a què ho atribueixes, aquesta falta de participació, poca participació?
Bueno, jo crec que també ho vam fer l'última setmana, vam obrir inscripcions l'última setmana abans de començar Carnaval i els grups van amb els últims detalls i és, no sé, també va ser com tot molt just, faltava temps i temps de maduració.
Per tant, hem de confirmar que aquest dissabte que estava previst per la nit la carnavalada, aquesta exhibició amb concurs, dotació econòmica a Sant Miquel d'Olèrdola, no es fa.
Exacte, correcte.
Doncs moltes gràcies per atendre'ns, Xavi, enhorabona per la feina que feu i que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
I la segona proposta d'aquesta agenda al detall ens porta cap a Sant Sadurní, on ens espera el Miquel Cuenca i l'il·lustrador Òscar Cerdà, que properament presenta un nou volum de les històries del Follet Oriol.
Doncs sí, com comenta Sílvia, nou volum, nou àlbum que presentarà d'aquí poc l'Òscar. Ja el tenim aquí. Bon dia.
Bon dia a tothom.
Un nou àlbum que, si ens vols avançar les dates de la presentació, perquè així ja de primera mà ja les tenim.
Efectivament, sí, l'àlbum surt a les llibreries, estarà disponible a partir del 12 de març. Jo he rebut els exemplars, evidentment, que m'envia l'editorial, però a les botigues el tindrem el 12 de març i és el clàssic àlbum per Sant Jordi, esclar.
Una trentena ja de volums del Follet Oriol, el que, això sí, Òscar, m'has comentat fora de micròfons que aquest cop has volgut no experimentar, però sí anar més enllà en una temàtica que sí que anaves incorporant en els anteriors volums, però que en aquest t'has volgut centrar. Quina és?
Efectivament, sí. Per diferenciar-me, com sempre, que és el gran repte de les aventures, amb aquest he incorporat un element de que el personatge, la colla en concret, que van a buscar un amulet que ha desaparegut, etc., han de passar diverses proves, com ara endevinalles, desxifrar uns jeroglífics, capturar una clau per passar d'una estança a l'altra, és a dir, és una mena de joc entre rol, aventura, per descomptat, però que té aquest component de descobrir coses amb llengües inclús antigues. Està força bé per això, no? Marca una miqueta la diferència.
Són enigmes, són endevinalles, són jocs que farà el Follet Oriol, però que també poden anar fent els seus lectors.
Sí, sí, perquè quan es formula alguna de les endevinalles, doncs els nens també poden dir la seva, no? I poden mirar d'interpretar-les i de resoldre-les.
Com has integrat aquestes endevinalles, enigmes, dins la narrativa?
Buscant sempre l'equilibri aquest entre el que diem a la part textual, que en el cas del fullet és breu, amb les imatges contundents i que ens ajudin a potenciar el que diu el text.
Aquí, i en aquest sentit, hi ha algun enigma endevinalla que sigui especialment, no complicada, però sí enginyosa per estar rato, no?, gaudint de la lectura?
Hi ha un endevinalla en concret, que és una frase escrita en una llengua que només una de la colla del fullet sap desxifrar, que és curta, però que el nen, si a poc que hi pensi, la pot descobrir. Hi ha una en concret, però no farem spoiler, eh?
Aquí hi ha un treball d'il·lustració, hi ha un treball d'escriptura, hi ha un treball també de pensar com fer, no?, aquests enigmes. Com et ve la inspiració per crear enigmes que, òbviament, van destinats al públic infantil perquè siguin entretinguts, divertits per a aquest tipus de lectors?
La veritat és que he mirat que els enigmes, en concret un d'ells, com et deia, no sigui massa complexa, donat al públic al que va dirigit, que són entre nens i nenes de 4 i 8 anys. I la veritat és que la inspiració han sigut amb coses prosaiques, vull dir, no molt profundes i que estiguin a l'abast d'ells, que estiguin a l'abast dels nens, dels lectors del fullet, de les aventures.
No sé si creus que aquests enigmes també poden ajudar al desenvolupament cognitiu d'aquests nens que van llegint, van interactuant amb la lectura, van també sobrepensant, no?, amb aquests enigmes, aquestes endevinalles?
Per descomptat, hi ha també amb el, més o menys de forma subconscient, aquesta idea de que la mainada, més allà del tema de gaudir, del gaudi de l'aventura, puguin també pensar en com resoldre'ls, per descomptat, i que els hi suposi un repte, no? També en tinc molta cura als contes de que els mots, d'incorporar mots una miqueta més avançats a l'edat. Això sempre m'ho han dit que mestres i docents, que hi ha mots que podrien ser per nens una miqueta més grans, que miro també d'anar-los introduint a les aventures.
Òscar, m'has comentat que aquest és el primer àlbum on et llences principalment a aquest tipus de lectura, d'àlbum. En aquest sentit, per què?
Bé, perquè com que ja porto moltes aventures i el que miro a cada una de les aparicions, a cada un dels àlbums, és separar-me del que ja porto fet, em semblava molt interessant aquesta espècie de conjunció de rol, aventura, enigma, jeroglífic, i introduir-ho i cohesionar-ho tot en un àlbum em semblava també un repte i una necessitat.
Més de 30 àlbums ja, una aventura diferent a cada un d'ells, molta imaginació, i segurament molt, molt de treball.
Sí, i a més, ara que no ens escolta ningú, cada vegada em costa més el fet de crear l'aventura, com el dibuix. Sempre ho dic, el tinc més mecanitzat, el tinc més interioritzat. Però per desmarcar-me de les aventures existents, això a vegades és el que m'està costant més a cada nou repte, no a cada nova aventura.
Quin és el procés creatiu que pots arribar a seguir? Primer penses la història, l'escrius o dibuixes primer? O és una barreja entre les dues?
És bastant una barreja, encara que primordialment primer penso en la història, amb l'eix fonamental, plantejament sempre clàssic, plantejament nus i desenllaç, la història evidentment es tanca sobre si mateixa, i aleshores un cop tinc la història al meu cap, a vegades començo amb els esbossos en petit, una mena de storyboard de les 18 il·lustracions, i simultàniament començo a escriure-les. Vull dir, perquè ja saps que hi ha la doble tipologia. Hi ha una part més llarga de text i una més concisa, amb lletra de pal perquè la mainada pugui fer les seves primeres lectures. Per tant, és bastant simultani tot. Però primer, no cap dubte, penso en l'eix que vertebra l'aventura.
Clar, és que en el món del còmic molta gent visualitza la part important sempre, que és la imatge, però darrere hi ha un treball d'escriptura, hi ha un treball de pensar la narrativa per tal de conduir també amb la il·lustració bastant important.
Sens dubte, sens dubte. I en aquest sentit, curiosament, el text breu, aquest text més assequible o més assumible pels petits, és el que més costa, perquè intenta, amb una línia de text pràcticament, glosar tot allò que després desenvolupem amb més profunditat i recolzats per aquesta imatge a tope pantalla característica del Follet Oriol.
Properament presentaràs l'àlbum també a les portes de Sant Jordi, com va sent habitual. Quina creus que serà la reacció dels lectors que puguin adquirir aquest llibre? Què és el que esperes?
Espero i desitjo que sigui una bona acollida, com la que solen tenir els àlbums. Sí, ja no està massa bé que jo ho digui, però el Follet ja porta una llarga trajectòria i també em consta que ha tingut una bona acollida al Busca i Troba, que és aquest àlbum també de format diferent, però que sempre és apassionant i que també crec que estimula el tema cognitiu, no? És a dir, trobar en un mar de personatges un objecte o un personatge concret també em fascina.
És que jo sóc jove, però ja tinc els meus anys, 24 cap a 25, però jo me'n recordo d'estar a l'escola per Sant Jordi i llegir un dels teus llibres del Follet Oriol, un que surt un drac, imagina't.
El drac màgic.
Imagina't si fa anys que...
Sí, fa anys que funciona. Uh-huh.
Parlem, si vols, del personatge. Ho podem anar reiterant, segurament que en altres entrevistes ho has comentat, però quin és l'origen del Follet Oriol?
Sí, bueno, és la pregunta que he contestat moltes vegades i que inclús la mainada em fa quan visito les escoles. La història del Follet Oriol és molt bonica perquè arrenca a partir d'una tradició que es perd a la nit dels temps, que és explicar un conte abans d'anar a dormir a la mainada, no? Aleshores, el meu nano, el meu fill, és l'Oriol, avui ja em passa inclús d'alçada, no? Ja té els 30, i aleshores, quan tenia uns 4 anys, li explicava el conte d'un follet que, quan no sortia la lluna, els follets quedaven atemorits al poble, i ell va pensar, hem de posar una solució a aquest problema. I després d'un seguit d'aventures i d'endinsar-se en un bosc, etc., es feia amic d'una cuca de llum, d'acord? I la cuca de llum anava de retorn al poble i així totes les nits tenien llum assegurada, no? Aquest personatge surt recurrentment a moltes aventures o d'altres aventures i, sens dubte, és la meva aventura més estimada perquè és la pionera, no? La primera aventura de totes.
Què és el que creus que connecta més amb el públic que llegeix els volums del Follet Oriol?
Jo vull pensar que, a part de que el traç els hi pugui resultar més o menys atractiu i que també contingui aventura, el personatge en si és entranyable. És a dir, de per se el personatge té uns valors amb la cura de l'entorn, l'amistat amb els seus veïns, i no tan veïns, A vegades resol problemes d'altres valls, o d'altres creu al mar per resoldre un altre problema d'un poble de pescadors, per exemple. Aquest esperit de solidaritat i d'amistat crec que el fan un personatge amb ell i a la galeria que el rodegen que pot, diguéssim, encaixar i agradar a la mainada, que és el meu públic, vaja.
M'has dit que el Follet Oriol és la història, podríem dir, pionera, però tu també fas altres projectes.
Sí, de fet, he participat més a nivell d'encàrrec, per exemple, amb en Roc Tempesta, que és un explorador català creat per en Joan de Déu Prats, també un autor de la literatura infantil i juvenil, i de fet ara tinc engegats dos o tres projectes, un d'ells en format de novel·la gràfica còmic per un públic ja de 16 en endavant, eh? O sigui, amplio el registre, però tot això, diguéssim, està a work in progress, que diríem en anglès.
El Roc Tempesta pot ser que també vingués en deures de l'estiu?
Efectivament.
Sí, jo n'he fet d'aquests també.
El Roc Tempesta, per edat, perquè arrenca el 2009, arrenca amb uns quaderns d'estiu que, de fet, encara estan, bueno, surten sempre disponibles abans de l'estiu, i a la primera, diguéssim, fase contenia unes novel·les molt, molt xules, molt, em sembla que mitja dotzena, que passaven a diversos indrets del món, no? Borneo, Egipte, i és com una mena d'Indiana Jones català, amb un salacot, era un personatge que també hi he gaudit molt fent-lo.
M'has comentat un dels dos projectes, el de la novel·la gràfica, no sé si ens volguessis comentar 5 cèntims del segon en aquest últim minut que ens queda.
Sí, l'altre és un bailet, un adolescent d'uns 16-17 anys, que passa les seves aventures a diverses etapes del temps. I ho deixo aquí.
Doncs, Òscar, nosaltres que ja arribem a la recta final d'aquesta entrevista, moltes gràcies i estarem pendents de la presentació d'aquest nou volum i quan vulguis pots tornar-te a passar pels nostres estudis i, òbviament, cada mes ens veurem en la secció Vinyetes aquí al magazín. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Amb aquesta nova aventura del fullet Oriol, acomiadem el dimecres el Penedès en Xarxa. Demà ens retrobem 3 hores més de ràdio per compartir amb tots vosaltres, on hi haurà música. Reivindicarem també el Dia Internacional de l'Asperger. No faltarà el Víctor Cornejo amb el seu De Vinyes i Vins. Tindrem racó solidari i hem convidat la plataforma Penedès per la Pau al Món. Hi haurà també Directament Jove i us portarem l'agenda del cap de setmana. Tot això demà a partir de les 9:06. Adéu-siau.